Planeta Prat.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Planeta Prat.
Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el Pratimac?
Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
I com valoreu la participació d'aquesta edició?
Força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no complien les bases i han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya,
I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
Bueno, és la mitjana de cada any. Sí? Bueno, es porta feina. Hi ha un grup de persones de l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. El segon són 125 i trofeu. El tercer, 75 euros amb trofeu. Després un quart, 50 euros, i un cinquè, 50 euros. Això és el tema lliure.
Vale? O sigui, són 5, en realitat.
Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat de Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu. El segon, 100 euros i trofeu. I el tercer, 75 i trofeu. I després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer. Els tres amb trofeus. També dir-te que els trofeus que és les primeres de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
La social sí, és exclusiva només per socis de la ciutat.
I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. La veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, la qual per nosaltres és un èxit.
Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que
dia
3...
Sí, clar, has de fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
Sí. Són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
Què és el que es valora en aquests concursos i en aquest concret en el Pratimac per poder ser guanyador o guanyadora?
Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors i els creuen que aquesta fotografia és la millor i puntuen i ja està, es queda així.
Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí, no hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies. Les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques. Algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i bueno, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
Jo convidaria el poble del Prat a que vinguin a veure l'exposició, perquè, sobretot en el tema local, probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient, i al final el Prat
no
és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
Sí, sí, sí.
Home, és que són bastantes les escultures que hi ha, i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és el Prat? I això per nosaltres és un punt, clar.
Sí,
però,
sí.
Com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
Sí, sí, a vegades passem pel poble i no ens donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema, i passen desapercegudes. I quan els veus en la foto, i ostres...
I a més, potser una composició especial encara la fa...
Exacte,
no?
Si la fas de nit o de bon matí, o no sé... Busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
Dèiem el dia 3, és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició. La sala d'exposicions, a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanquen dues setmanes que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
Després de 43 edicions del Pratimac, és que es diu aviat,
Sí, sí.
Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs novetats a aquesta forma de fer?
En quant a les bases, moltes novetats no hi han hagut. I en quant al contingut de la fotografia, doncs, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
Encara hi ha algú que treballa en analògic?
Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres? No, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode, i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un diu altre farem una exposició.
De les fotos perdudes.
Sí, sí.
I, la tècnica, en deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
Es poden editar, sempre amb uns límits. Es poden editar. El que no ho podem admetre és cap fotografia que tingui algú d'ahir ja. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
O la veu, fins i tot.
O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
Sí.
I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
I com ho podeu tractar?
Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu diguéssim, que pots seguir els metadatos, eh? Uh-huh. És a dir, és una forma de, quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. Uh-huh. És una manera.
O sigui, que encara hi ha alguna forma de poder
detectar-ho. Sí, sí, sempre, sempre hi ha alguna cosa. Sí,
us, però... us ha passat que us hi heu trobat?
He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, hi havia diverses. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és un, una cosa, diguéssim, està feta amb una altra història, no? O sigui, no. I clar, hi ha persones que quan... quan es donen que li han agafat això, doncs no, no diuen res, no?
Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant poc
faci,
a poc.
Faci més de fotos.
Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4, s'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres i s'ha d'entrenar.
I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes, deu ser molt diferent cadascuna
de les coses. És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Sí, hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot?
Ah, nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
Sí, sí, fotografies, per exemple, en els nocturnes no es pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar uns filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fes una fotografia a ple sol a migdia, no? Digues, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
Sí, es pot anar.
Sí. Per exemple... s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de la màquina.
Sí, sí. Uh-huh. Per exemple, el tema de macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i, bueno, has de tenir un, diguéssim, un objectiu específic pel macro. I hi ha un filtre que també per fer aquesta fotografia. I molta paciència, eh? Sí, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
Uh-huh. I una mica de sort també, perquè l'animaló pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol. I
no hi ha lluna. Sí, sí.
Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio i al Prat Televisió sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai, sí, sí, perfecte, sí, per fer fotografia, o fins i tot podem fer, doncs, vida de la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser, sí, una, sí, ciutat viva.
Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era l'aeroport, allà no hi havia ningú. Hi havia 2 televisions... i estava ple a la sala.
Sí, sí.
O sigui que dona moltes oportunitats un, sí, territori, sí, sí, com el Prat.
A més a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta. Des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
Quins reptes té, doncs, després de tants anys d'entitat, doncs el dia a dia, el seguir fent, doncs, trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te.
Sí, sí,
el repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
Anava a dir, qualsevol entitat, no només la vostra.
Això, tenim constatat.
Qualsevol sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans, sí. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove, doncs, s'apropi a la fotografia i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
És difícil, és difícil ara.
El tema és voler-se associar, més que res.
Sí, sí, és difícil perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això, pues, sí.
O sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
No, hi ha molta.
Falta
no.
Gent que s'assumi amb...
Sí. I li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer a fer una foto o qualsevol cosa i posar-la a Instagram, això no, sí, és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
60 persones, aproximadament.
Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Prati Mac?
Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant, o sigui, és no parar.
És una roda que no para.
Sí, sí,
clar.
Sí. I hi ha persones, per exemple el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto de tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sembli que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina, és feina.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles Vocal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, adéu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Doncs avui és un divendres especial on anem també acomiadant o fent formats diferents del nostre programa. Acabem de venir d'un divins divendres especial al Cafè de l'Artesà i el que farem també és una torre de control especial Brussel·les amb el Javi Martínez. Què tal, Javi? Com va?
Què tal? Com esteu? Especial Brussel·les, que ja sóc de tornada de Brussel·les, tot i que tinc encara una mica de... No sé si dir-li jet lag, però una mica sí, perquè ja només de la diferència, no horària, però de concepció del dia que hi ha allà, tornes una mica amb el cap per baix.
Sí. Per què? Què hi ha de diferent?
Perquè són dies llarguíssims. Jo no recordava això des que vaig estar... Bueno, aquí a la península també passa a llocs com a Astúries o a Galícia, doncs sí. Sembla una mica... doncs és semblant, però el que passa és que allà el dia comença a les 5 del matí, ja, si no tens cura amb les cortines de l'hotel, doncs ja t'entra la claredat allà, i això Ivan Conde ho pot ben certificar, i a les 10:45 estàvem en ple vol de tornada i encara doncs es veia el cel rogenc, com si s'estigués, bueno, que de fet s'estava ponent el sol en aquell moment. Els dies són llarguíssims allà.
El Javi ens ha demanat, perquè té jet lag, també canviar una mica el format. Tu vas anar amb aquesta delegació de periodistes, vam anar per part del Prat Ràdio, també del periòdic Delta, Javi, per cobrir, expliquem i recordem, doncs, aquesta representació de polítics, d'entitats ecologistes i també d'associacions per la mobilitat sostenible que van participar al Parlament Europeu, de diferents conferències, expressant també la negativa a l'ampliació de l'aeroport. Què t'hi has trobat allà? Com és doncs, endinsar-se en les institucions europees?
Allò és un monstre. Allò, mira, ara feia un símil comentant-ho amb els companys de la redacció del Delta, que també són molt de la conya, com jo, i he trobat un símil que vull traslladar aquí al Ràdio i el patento en directe. El Parlament Europeu, per mi, la impressió que em va donar, és com la megallotja del Bernabéu, però a nivells estratosfèrics. És a dir, és un ens, evidentment, amb la seva oficialitat de funcionament, d'elaborar lleis, reglaments que després s'exporten o s'haurien d'exportar a cada país membre de la Unió Europea, i que són o haurien de ser d'obligat compliment, que després això veurem que té matisos, com estem veient amb temes ambientals, no? I com tot. Doncs té aquesta part oficial, però té una part molt important al Parlament Europeu del que es diu l'activitat de lobbying. El lobbying és traduït més o menys al castellà o al català, seria l'activitat política de fer passadís, de fer contactes en els intercanvis de passadissos i de fer contactes allà a dintre. I l'activitat que hi ha en aquest monstre, que és el Parlament Europeu, perquè és enorme, o sigui, no sé, són passadissos com l'Avinguda Verge Montserrat d'amples, doncs això per dintre.
Que fort, impressiona, no?
És increïble. Sí, impressiona. De fet, tenen una tercera planta que és només dedicada a mitjans de comunicació, i allà jo crec que algun periodista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals voldria tenir una instal·lació com la que tenen allà. És un passadís ple de càmeres amb teleprompters per fer les connexions, les entrevistes en directe amb europarlamentaris o amb participants d'alguna activitat del Parlament Europeu. Tenen un plató d'informatius ben maco, o sigui, jo he vist televisions d'aquí que ja els agradaria tenir, doncs, aquell plató d'informatius, i estan ara mateix està en obres, però tenen un megaplató al darrere d'aquest, i tres platós més de gravació, com els que, semblant una mica l'estructura de la Facultat de Ciències de la Comunicació d'aquí, doncs tot això és una planta del Parlament Europeu, dedicada a mitjans de comunicació. Perquè l'activitat que hi ha allà és molt, també, és fer això, és a dir,
clar,
de cara a la galeria poder expressar tot el que es mou allà, perquè tot està hiperlimitat, hipercontrolat per horaris, hiperprotocolitzat i calculat al cèntim. Uh-huh. Val? De fet, hi ha una anècdota que ens van dir, això no ho expliqueu, però bueno, què seria un periodista si no explica les coses que els altres no volen que s'expliqui. No, i a més ho explico perquè no va ser responsabilitat de l'organització per part de la coordinadora de comuns, que tot s'ha de dir, o sigui, va ser excel·lent la feinada de coordinar una quarantena de persones tot el dia per allà voltant, de reunió en reunió, i ara toca això i ara toca això altre. És impressionant, ara anem a dinar, ara anem a sopar. És una passada la feinada, xapó, i em trec el barret. Ens va passar una cosa, que és que per culpa d'un avió que estava obstaculitzant la pista, principalment quan vam arribar, doncs la primera activitat que teníem era una visita a una mena d'instal·lació que tenen davant del Parlament Europeu, que es diu el Parlamentarium, que és una mena de museu temàtic que t'explica la història del Parlament amb coloraines, i van els estudiants, i bueno, és una mica com l'Aquarium, però traslladat al, a l'activitat. Suposo que no tenen els eurodiputats ficats en peixeres, però bueno, és una mica així. Doncs aquella activitat que teníem programada per les 11, vam arribar gairebé a quarts de 12, i què va passar? Doncs que vam entrar, control de seguretat estricte, portàtil fora, credencials, tot això és com un aeroport, i tal i com vam entrar, vam haver de sortir,